Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Per primera vegada, des que és president de la Generalitat, aquest matí hem vist un Salvador Illa contra les cordes i emprant un to entre enfadat i crispat, un fet molt poc habitual en ell. Bona tarda, sóc Carlos Losada i és que la majoria de grups de l'oposició, Junts, PP i Vox, han apretat i de quina manera Salvador Illa, arran dels presumptes casos de corrupció que afecten el PSOE i de retruc al govern de Pedro Sánchez. Especialment durs han estat Ignacio Garriga, de Vox, i Alejandro Fernández, del Partit Popular, que han tret de polleguera el president Illa, a qui han preguntat per les seves relacions amb Santos Cerdán. Des dels històrics plens del procés no s'havien viscut moments de tanta crispació i tensió com avui al Parlament, ara pels casos de presumpta corrupció en el CIP del socialisme espanyol. Sergi Torra, seguint aquest matí doncs, tot el que ha passat al Parlament. Sergi, molt bona tarda i explica'ns.
Sí, bona tarda, Carles. Així és, el Parlament ha viscut una sessió de control d'alt voltatge amb molta electricitat, on Salvador Illa i els seus socis parlamentaris han recuperat el tu més, adreçat al Partit Popular, i han defensat la trajectòria del PSC, especialment Salvador Illa, tot i que ha oblidat a casos passats, com per exemple el cas Mercuri o el Pretoria, entre d'altres, amb condemna per part de corrupció amb el PSC. Primer punt. Únicament el Partit Popular i Vox, al començament del control, han demanat una modificació de l'ordre del dia per demanar una compareixença extraordinària de Salvador Illa, que la resta de partits ha tirat enrere votant en contra. Però la sessió de control és sí que hi ha hagut de respondre al que és el gran tema de la setmana. Alejandro Fernández, Partit Popular, ha entrat en preguntes arran de l'informe de la UCO i la presència de Salvador Illa en l'informe policial.
En el informe de la UCO, Coldo asegura textualmente Salvador Illa habla muchísimo con el Chili. ¿Quién es el tal Chili? Porque semejante apodo no presagia nada bueno. Dos. En el informe de la AUCO, Coldo asegura, cito textualmente, no solo me investigan a mí, también a Salvador Illa. ¿Le consta a usted que alguien le esté investigando?
En la rèplica de Salvador Illa, amb un to habitual amb les seves intervencions i un missatge clar per part del president de la Generalitat. Ell no té res a amagar.
Si m'han investigat, no ho sé. Si m'han investigat, no ho sé. Dedueixo que sí. Dedueixo que sí. Dedueixo que sí. Des de que era ministre, dedueixo que sí. I no tinc cap inconvenient en que m'investiguin. Cap, ni un. No m'he d'amagar de res. I tres, no tinc ni punyetera idea de qui és el tal Chivi. I parlo per signo amb qui em convé parlar per signo. I per WhatsApp, i per telèfon, i per SMS, i personalment. Res de què amagar-me.
Des de Vox, Ignacio Garriga ha vinculat l'informe de la UCO amb una organització criminal a referència als socialistes.
Informe demoledor de la UCO en el que describe a su partido como una organización criminal. Y en ese informe aparecen conversaciones de Coldo y de su ex jefe, el señor Cerdán, diciendo que Salvador Illa habla muchísimo con el Chili. ¿Puede decir en sede parlamentaria quién es ese tal señor Chili?
S'ha fet famós, com veiem, doncs, aquest tal Chili. En la seva resposta, Illa adverteix a Vox.
El meu partit no és cap organització criminal. Vagi obert amb el que diu. Vagi molt obert amb el que diu. El meu partit, que és el PSC, porta 40 anys, més de 40 anys. El seu en porta pocs. Vagi a veure amb el que diu, perquè en qual sí que ens veurem en algun altre lloc, vostè i jo.
Mentre Albert Batet, de Junts per Catalunya, ha dit que els socialistes estan passant del finançament singular al irregular, expressió que no ha agradat a Illa. En la sessió parlamentària sí que els socialistes catalans han tingut com a clars aliats Esquerra Republicana i els comuns. Els seus portaveus s'han dedicat a atacar el Partit Popular i els seus casos amb molt poca exigència cap a Salvador Illa i el PSC.
Gràcies, Sergi. Nosaltres arribem al moment d'obrir l'àrea de serveis, com cada dia, a aquesta hora, 4 minuts, 6 minuts i 2 quarts de 3. Ho fem, comencem per parlant del temps, amb una jornada que ha començat amb temperatures per sobre dels 20 graus en molts punts de la costa després d'una nit que, de les que s'anomenen tropicals. Amb el pas de les hores, les temperatures han escalat posicions ràpidament, però tot i això, els termòmetres no es dispararan tant com ahir a les comarques de Lleida. Avui les màximes quedaran entre els 30 i els 35 graus. Durant tot el dia predominarà el sol, al matí només hi ha algunes bandes de núvols prims i a la tarda creixeran nuvolades a les zones del Pirineu que no deixaran pluja. Atenció demà, que tornen a pujar les temperatures. Moment de conèixer la situació a la xarxa viària. Avui amb el Roger Serra. Bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda. En general, parlem de calma en aquesta xarxa viària, conjunt de les principals carreteres i autopistes catalanes. Comentar només una incidència a l'autovia A2. Estan acabant de retirar un vehicle avariat al tram de Sant Feliu de Llobregat. Parlem d'un carril tallat en sentit Barcelona i aturades de quilòmetre a quilòmetre i mig en aquest punt de l'autovia A2, zona de Sant Feliu, i en sentit Barcelona. Aquestes aturades també afecten a l'autopista B23. En aquesta via els vehicles s'aturen durant 2-3 quilòmetres entre Molins de Rei i Sant Feliu, precisament quan la B23 enllaça amb l'autovia A2. Però, com us dèiem, a banda d'aquesta incidència, de moment, a la resta de vies, parlem de circulació còmoda i fluida. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Ope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Seguim parlant de qüestions polítiques, amb el president Illa com a protagonista. El govern del seu executiu viu amb triomfalisme les dades de lloguer a Catalunya del primer trimestre de l'any i considera que és a causa del topall de preus que opera a 140 municipis de la comunitat. En el conjunt de Catalunya, el preu ha baixat de mitjana un 4,9% per situar-se en 866 euros. Si anem a Barcelona, el descens és de 8,9% i el preu mensual és de 1.086. Ara bé, des de la Cambra de la Propietat Urbana posen matisos a l'eufòria del govern de la Generalitat amb la revisió de totes les dades. Quins són, Sergi Tor, aquests matisos que no diu el govern d'Illa?
Primer, que el preu està baixant perquè s'està llogant pisos més petits. És el metre quadrat a qui marca el valor. A Barcelona Ciutat, descomptant la menor superfície del pis llogat, el descens seria d'un 13%. Òscar Gorgues, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana a migdia COPE.
Ha baixat el preu de lloguer un 3% a Barcelona. Aquest 8,9% que diu que hi ha hagut de baixada a Barcelona, un 3% es correspon a la baixada real dels preus, però el 5% restant es correspon a la baixada de la superfície mitjana. És a dir, s'han llogat pisos més petits i, per tant, lògicament, són pisos més econòmics.
Segon matís, el govern celebra que s'han registrat a Catalunya 3.112 nous contractes de lloguer, dels quals 1.200 són a Barcelona Ciutat. El saldo net, entre altes i baixes, de contractes és de creixement. Però Òscar Gorgues posa context. Al primer trimestre del 2024, el saldo net va ser de 1.800 contractes. Per tant, amb els quatre posteriors s'han sumat 1.200. Considera que hi ha una ralentització del mercat i un creixement reduït atenent amb aquestes xifres i amb els quatre últims trimestres. A més, apunta que no hi ha oferta a les immobiliàries.
Els pisos que es lloguen en aquests moments no surten al mercat. Tots aquests contractes que signen amb preus més econòmics assignen entre particulars, gent coneguda, és a dir, no acaben de sortir al mercat. Per tant, si no tens aquest bon contacte amb un propietari, és molt difícil que puguis llogar. I molts d'aquests contractes que s'estan signant ara no són més que la renovació de contractes anteriors.
Recordem que la pròxima normativa del govern amb el sector immobiliari serà la regulació del lloguer de temporada, que té un creixement interanual del 52%. Del total dels actuals lloguers, en aquest primer trimestre del 2025, ja suposa un 11% del total, quan fa un any era del 6%.
A tota Catalunya existeixen més de 2.000 urbanitzacions, moltes d'elles situades en zones de difícil accés i amb alta densitat d'habitatges, la qual cosa converteix la gestió de risc d'incendi en un veritable desafiament per als serveis d'emergència, incendi forestal. Fa pocs dies que bombers, Mossos i agents rurals de la Catalunya Central han dut a terme el primer inventari oficial que analitza l'estat i el risc d'incendi en 80 urbanitzacions repartides per les comarques del Bages, Berguedà, Moianès, Lluçanès i Osona. Aquest projecte pioner busca preparar millor els serveis d'emergència per actuar amb rapidesa i eficàcia en cas de foc en previsió d'un estiu sec, amb poca pluja i temperatures, com han dit des de meteorologia, doncs força elevades. I és que, entre d'altres aspectes, cal tenir en compte que la majoria d'urbanitzacions són disseminades i aïllades, la qual cosa augmenta la seva vulnerabilitat davant dels incendis. Aquestes àrees són molt més difícils de protegir i gestionar en emergències per la dispersió de tots els habitatges. De com prevenir i gestionar aquests riscos n'ha parlat darrere en COPE Catalunya i Andorra la Yolanda Canales amb el Santi Lleonard, que és el cap de la regió centre dels bombers de la Generalitat.
Santi Lleonard recorda que efectivament hi ha un tema preventiu amb una normativa que s'ha de complir, però no totes les urbanitzacions ho fan, i aquí s'inclouen franges perimetrals o estat de les parcel·les interiors, entre altres qüestions. I després els ciutadans haurien de saber també què fer o com actuar en cas d'incendi. Ara bé, aquí hi ha un problema. Lleonard diu que s'han muntat jornades transversals amb agents rurals, protecció civil, bombers o el servei d'emergències mèdiques perquè la població conegui com ha d'actuar, però després no hi va ningú. Reconeix que això és un fracàs.
El fracàs és quan arribem a consensuar aquestes jornades, a fer les paletes, a mobilitzar doncs, molt personal per assistir a les organitzacions i no ens ve ningú en aquestes xerrades. Aquest és el gran, hàndicap que tenim ara. No? Fem bueno, impliquem a moltes agències, a molts professionals, i quan arribem a les urbanitzacions doncs veiem que el mateix implicat és el que no assisteix.
Lleonard també diu que no totes les urbanitzacions, les seves trames urbanes, són iguals. N'hi ha que són més compactes, i aquí s'actua pràcticament com si fos una ciutat, i d'altres que són molt disseminades, amb vials a mig fer, per exemple, i quan més disseminades estiguin, més problemes donen de cara a l'extinció d'un incendi. Llavors, què ha de fer la població? En aquest sentit, Lleonard diu que una eina molt potent que tenen ara els equips d'emergència són els enviaments massius de missatges a la població amb l'Est Alert. Però hi ha altres qüestions a tenir en compte.
Sobretot el que nosaltres recomanem gairebé sempre és un tema de confinament, perquè on hem vist històricament que la majoria d'accidents es produeixen són les evacuacions. No obstant, no serveixen receptes per totes. És a dir, això en el moment de l'emergència doncs es determina quina és la millor mesura a prendre i com es comunica això a la població.
I pel que fa a la mesura preventiva, les franges perimetrals són fonamentals. Això vol dir que hi hagi una determinada franja, un determinat espai que ha d'estar net de vegetació, sobretot per donar un cert marge de seguretat als bombers.
Tindre aquestes franges perimetrals de la urbanització amb una baixa càrrega de combustible. És a dir, perquè ens entenguessin d'una forma molt normal, no? Que estiguin netes, no? Nosaltres parlem de combustible quan parlem de matollars, de bueno, masses arbòries... Bueno, doncs, bàsicament és una distància que és bàsicament de 25 metres, que no servirà en tots els incendis, serà suficient per poder fer front a un impacte de determinat incendi, però sí que realment doncs es dona un marge de seguretat per poder fer determinades actuacions.
S'ha de tenir en compte que a Catalunya hi ha més de 2.000 urbanitzacions i en el cas de la Catalunya Central, per exemple, s'ha fet un estudi, un inventari que analitza l'estat i el risc d'incendi d'algunes d'aquestes urbanitzacions.
I ara puc saludar la senyora Natàlia Figueres, que és alcaldessa de Maçanet de la Selva. Senyora Figueres, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, estem parlant dels incendis forestals, d'urbanitzacions. Vostès aquí a Maçanet tenen uns records, podríem dir que força durs, en quant a incendis forestals que van afectar moltes urbanitzacions del seu municipi. Si no m'equivoco, l'any 2003 un gran incendi i el 2019 un altre, que per cert va ser quan vostè va arribar a l'alcaldia de Maçanet, veritat?
Sí, la veritat és que...
Quin records té d'aquells dies, senyora Figueres?
El primer era bastant petita, yeah. Però recordo com es va volcar tot el municipi aquests 3-4 dies que fins i tot molts veïns vam haver d'estar confinats i haver de desplaçar totes les urbanitzacions, m'assaltava, mm-hmm. El qual després ens es van haver de fer tot el tema dels hidrats, bueno, refent molta part del que seria l'urbanització. I posteriorment, el 2019, més que un gran incendi, vam tenir un ensurt, també, mm-hmm. I vam haver de desplaçar també una part d'una urbanització doncs, per un incendi en aquest sentit similar, mm-hmm. Que per sort es va poder doncs, frenar a temps i per tant va ser qüestió d'un dia.
Perquè no conegui Maçanet, és una de les localitats de la província de Girona que té més urbanitzacions i per tant sempre s'ha d'estar molt a l'aguai quan arriba aquesta època de l'any. D'aquells dos incendis, el 2003 i 2019, quines lliçons ha pres l'Ajuntament i els ciutadans de Maçanet de la Selva, i com s'ha aplicat tot plegat a la gestió actual del municipi, senyora Figueres?
Sobretot, tot va començar a partir del 2003,
sí.
En el qual fins aquell moment a Maçanet de la Selva no es feia el que era la neteja de zones verdes, de franges perimetrals, fins i tot d'obligar doncs, a tenir els veïns i veïnes les parcel·les netes i en bones condicions, i a partir d'aquella data o d'aquells fets es va començar a tota una sèrie de mecanismes uh-huh. Per poder començar doncs, a aplicar aquest tema. Però la veritat és que no va ser fins al 2019, finals del 19, principis del 20, que vam poder, també d'acord amb el Consell Comarcal, gestionar ja de forma obligada tots aquests serveis, en el sentit de que l'Ajuntament fa la neteja de totes les franges perimetrals cada any, de totes les zones verdes.
Molt bé, doncs, també ara cal preguntar, alcaldessa, quina resposta ha trobat entre els propietaris d'urbanitzacions? Hi ha col·laboració a l'hora de mantenir nets els espais o encara és un repte? La conscienciació ha millorat molt?
Aquí a Maçanet ha millorat moltíssim. És més, aquest any hem començat a fer la neteja del que són les zones verdes i les franges perimetrals més tard. Normalment comencem a finals d'abril, principi de maig. Aquest any, amb les pluges i el fet doncs, que la calor ha vingut més tard, vam decidir començar-les doncs, a mitjans de maig, l'última setmana, la tercera última setmana, i molts veïns ja ens estaven trucant a l'Ajuntament que com és que no s'havien començat al maig aquesta neteja com estan normalment doncs, habituats. No? I llavors també fins i tot amb la col·laboració doncs, de que si hi ha algun veí o alguna parcel·la que se'ns escapa, que no acaba d'estar neta, o que estem arribant doncs, a la temporada d'estiu i no ho està, doncs truquen, reclamen, entren instàncies sí. I ens ajuden fins i tot a trobar els propietaris doncs, que per poder doncs, demanar-los i per poder doncs, acabar executant aquesta neteja.
Això és importantíssim.
Sí, i tenint en compte que en les urbanitzacions parcel·les no edificades entre les tres en tenim al voltant d'unes 800, estem parlant que actualment en tenim 53, entre 53 i 64 parcel·les que no estan netes, per tant... Yeah. El percentatge és elevat perquè la conscienciació existeix.
Sí, sí. Com vostè deia ara, el municipi, l'Ajuntament continua treballant sense treva. En què poseu més èmfasi a hores d'ara? La prevenció, la vigilància, la conscienciació?
Prevenció no? En el sentit de que per Setmana Santa sempre ja s'inicia aquesta campanya. Diuen que els focs s'apaguen a l'hivern, sí. Doncs en aquest sentit l'Ajuntament treballem doncs, sempre amb aquesta direcció per arribar a l'estiu amb la mínima feina possible, perquè sabem que les urbanitzacions s'omplenen de veïns i de veïnes, d'activitats, i que per tant sempre se'ns pot escapar alguna cosa i tot el que haguem fet amb anterioritat doncs, ens permet sempre anar més previngut i tenir més marge de maniobra.
Maçanet, si no vaig equivocar, crec que té una de les urbanitzacions més grans d'Europa. Com condiciona aquesta realitat doncs, a l'hora d'organitzar això, els serveis municipals, especialment en el tema que estem tractant avui, el tema dels incendis, alcaldessa?
Ens condiciona moltíssim. Tenim Residencial Park amb 54 quilòmetres de carrers, Mas Altava amb 34 quilòmetres de carrers i Montbarbat al voltant d'uns 38 quilòmetres de carrers. Llavors també tenim 172 masies en el terme municipal, al qual doncs, també hi ha camins que s'han de desbrossar i franges i entorns que també s'han de mantenir, i això el que fa és que aquesta realitat com a municipi doncs, sigui molt complexa i haguem de destinar moltíssims esforços, no? Però bé, és una situació i una realitat que ja existeix, que ens hem trobat, que segurament en ple segle XXI i en ple 2025 no es farien o no es deixarien construir aquest tipus d'urbanitzacions, però que ara mateix existeixen i que, per tant, doncs, el que hem d'intentar és que tothom que hi visqui, doncs sí, pugui viure-hi correctament.
Molt bé, doncs escolta, amb aquesta perfecta unió entre la feina que fa l'Ajuntament i la col·laboració dels habitants d'aquestes urbanitzacions que teniu a Maçanet de la Selva, esperem que tingueu un estiu tranquil, en l'aspecte d'incendis forestals.
Nosaltres també ho esperem. Moltes gràcies.
Alcaldessa de Maçanet de la Selva, Natàlia Figueres, molt bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Doncs amb aquest tema de les urbanitzacions i dels incendis forestals, hem visitat la Catalunya Central, hem estat a les comarques de Girona, Maçanet de la Selva, i ara no parlem d'incendis, però anem a les comarques de Lleida per parlar d'un altre tema polèmic i conflictiu. Pagesos de Vallcaire, Vallfogona i de la Sentió del Sió, pobles de la comarca de les Nogueres, s'han concentrat aquest matí davant de la delegació del govern de la Generalitat a Lleida per protestar en contra del projecte d'una planta de biogàs. Avui Urbanisme ha aprovat la planta que ara haurà de ser ratificada per la Comissió de Territori. Sergi Tor, quin és aquest projecte i per què els pagesos afectats estan tant a tant en contra?
Doncs el projecte és la planta de biogàs més gran del sud d'Europa i preveu convertir fins a 450.000 tones de dejeccions anuals en biometà. Estaria construïda entre els tres municipis, a 2 quilòmetres de Bellcaire, a la comarca de la Noguera, i a 400 metres d'una granja actual. El capital i el finançament de la planta de biogàs és danès. Els controlers a la planta consideren que es tracta d'un projecte desmesurat i insostenible, que només respon a interessos econòmics i critiquen les facilitats del govern de la Generalitat, ja que el Departament d'Agricultura li ha concedit una ajuda de 4,5 milions d'euros al projecte. Gerard Batalla, pagès de la Sentiu de Sió, estava aquest matí a la protesta a la capital lleidatana i ha explicat a migdia a COPE que el tractament de purins és una excusa de l'empresa per obrir la porta a tractar altres matèries orgàniques.
Aquests projectes sobredimensionats, l'objectiu que tenen és portar matèries orgàniques d'altres territoris, que són les que tenen potencial de fer gas, i posteriorment barrejar-les amb purins i escampar-les pel sòl agrari. Nosaltres som pagesos, fem agricultura respectuosa, intentem fer aliments per la gent, i necessitem tindre un sòl agrari en condicions i no volem permetre que s'escampi tota la merda de la indústria alimentària, de fangs de depuradora, etc., de forma sistemàtica pel sòl agrari.
Amb l'autorització provisional de la Comissió d'Urbanisme de Lleida, ara el tràmit administratiu passarà a la Comissió d'Urbanisme de Catalunya i és la consellera de Territori, Sílvia Paneque, qui tindrà l'última paraula. Els contraris apunten que si finalment el govern de la Generalitat acaba avalant el projecte, aniran als tribunals per aturar-ho.
Obrim ara un parèntesi per publicitat i després la Elia Casa Quatre Cases segueix aquests dies com s'està desenvolupant la gran enquesta de la Fundació Arrels sobre les persones que lamentablement cada cop hi ha més viuen als carrers de Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sigue a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Ecológico y conectado con el futuro. Llega un nuevo coche eléctrico para transformar tu
Lo que transforma la protección de tu coche eléctrico o híbrido enchufable es el seguro de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliance.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jimmy, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
¿Nosotros los ladrones no podemos entrar en una casa con Movistar ProSegur Alarmas?
No.
¿Y los ocupas?
Tampoco.
¿Y quién sí puede?
Los dueños.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad en el crucero de tus sueños con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu crucero en Viajes El Corte Inglés.
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
¿Villancicos en verano? Mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La Fundació Arrels està en marxa aquesta setmana per novena vegada la seva gran enquesta a les persones que malviuen pels carrers de Barcelona. Fins demà dijous, voluntaris i usuaris participen en un qüestionari extens que permet conèixer de prop les mancances, necessitats i demandes d'aquesta gent que viu al carrer. El tema l'ha seguit l'Èlia Quatre Cases.
La Luana té 38 anys, és transsexual i fa 17 anys que viu al carrer a Barcelona. Ara dorm en un antic búnquer de Montjuïc amb la seva parella, altra gent sense sostre i uns quants gossos. Abans ha dormit en molts punts de la ciutat i ha patit agressions i vexacions. La Luana ho té clar.
Hay mucha gente que viene con ilusiones aquí y las ilusiones que traen aquí de tener un trabajo digno y tener una vida digna se termina cuando están tirados en la calle. Ahí pesan el consumo de alcohol y drogas y muchos seres humanos no estamos preparados para estar en la calle. No tenemos la mentalidad de vivir en la calle, de enfrentar las cosas de la calle.
Per tirar endavant, la Luana ven ninos de ganxet i canta flamenc. Recorda que ser pobre no vol dir ser un lladre, sinó no tenir recursos ni suport. La Luana reclama el que més necessiten persones com ella.
Que el pobre necessita cariño, atención. Necesita ayuda, que nos dé la mano. La pobreza no quiere decir solamente que necesitamos dinero para comer, no. No. La pobreza es la persona que tiene falta de recursos, falta de muchas cosas.
Com la Luana, més de 500 persones sense sostre responen aquesta setmana a la novena enquesta d'Arrels Fundació. Es fa de dia i en local segurs. La directora de l'entitat, Bea Fernández, recorda que aquest cens l'haurien de fer els grans ajuntaments i no una entitat social. Aquesta iniciativa vol posar cara i nom a les persones sense sostre, fer visible la seva història i exigir que l'administració els garanteixi un habitatge digne i atenció continuada.
Gràcies, Èlia. Esmorzar o dinar amb un bon pa. Que senzill sembla, veritat? Doncs no obstant això, que difícil a vegades és trobar un pa ben fet, de qualitat, saborós i seguint els antics cànons de fermentació natural, bona matèria prima, processos llargs i sense presses. I és que, amics, no és exactament pa tot el que sembla. En els últims anys, Barcelona ha viscut una transformació silenciosa en els seus barris. Els carrers, on abans dominava el comerç de tota la vida, merceries o forns artesans, van perdent la seva identitat. Ja que parlo de forns, uns forns substituïts per forns amb degustació, o que el que és el mateix, forns en cafeteria que combinen pa industrial i servei de bar. En aquest sentit, la capital catalana ja supera els 300 establiments d'aquest tipus, un model que s'ha quadruplicat en tan sols una dècada. Molts d'aquests locals venen productes industrialitzats, precuinats o congelats, que s'enfornen in situ molt lluny del que s'anomena el pa artesanal d'abans. Una manera de fer pa que ha reivindicat a Rere en Cope Catalunya i Andorra aquest matí el president del Gremi de Flaquers de Barcelona, Jaume Bertran. Amb ell ha parlat la Mar Puerto.
Sí, i ell el que ens ha explicat és la situació actual que viu la xarxa de fleques artesanes de tota la vida, amb la progressiva desaparició de les fleques amb el pas dels anys i les dificultats que tenen per poder-les renovar.
Han anat desapareixent moltes fleques artesanes. Diguem, aquesta nova forma comercial del pa, que era el fet de que es pot vendre pa a molts llocs, pues, ha fet que la fleca artesana pues, s'hagués de renovar. Amb aquesta renovació pues, s'han perdut pues, moltes fleques. Però de totes formes, la fleca que ha quedat, pues, treballa prou bé i, a més, està sorgint una nova generació,
sí,
inclús gent que ve de l'estranger, sobretot francesos, algun italià també, algun belga, que posen forns a Barcelona, artesans també.
Ara bé, mica en mica hem anat veient i sent partícips de la transformació d'aquest sector. Fleques artesanals convertides en forns de degustació. Una manera de sortir-se'n i de tornar a fer negoci?
Això és un nou negoci que ha florit, que no té res a veure amb el pa. Moltes d'aquestes empreses fan pa que és com un reclam. No és que es posin a vendre pa al negoci principal. El seu negoci principal és la cafeteria. Aquí també tenim un lío de llicències que jo estic cansat de dir a l'Ajuntament que m'ho expliqui, perquè hi ha una opacitat per part de l'Ajuntament i que no expliquen res, no ho fan tot a la seva manera.
Per tant, un problema que gira entorn al debat entre la fleca o la cafeteria en un moment que els forns amb degustació, com dèiem, estan sent un negoci a l'alça a la ciutat de Barcelona i que s'han multiplicat per 4 els últims 10 anys a la ciutat, el passat de 83 a més de 300, segons el darrer cens municipal de locals comercials. A més, aquí cal sumar-hi també establiments independents o de cadenes petites que també han proliferat els darrers anys.
Doncs seguim parlant de fleques. Hem escoltat el president del Gremi de Flequers de Barcelona i ara volem parlar amb un flequer jove, quarta generació al capdavant del negoci. Ell es diu Marc Casamitjana. Marc, molt bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
Quarta generació de Montserrat Fornés, al carrer Castillejos de Barcelona, no? Des de sempre, sí. O què?
Bueno, la història de la meva família és una mica de periple. Van començar a Sants, de Sants van anar a Igualada i després es van establir de nou a Barcelona, al carrer Castillejos, des de l'any 40 i alguna cosa. Mm-hmm. O sigui que es van amoguer una mica.
Sou d'aquestes fleques que es diuen històriques i artesanals de Barcelona. Cada cop en queden menys. L'altre dia podia llegir que només en queden 5 de fleques artesanals, perquè, clar, la resta està envaït tot per aquestes que es diuen fleques en degustació. Com van tensa? Bueno, aquest forn i la teua clientela. Marc, explica'ns.
Quantes m'has dit que en queden a Barcelona?
De històriques, jo diria que jo em vaig dir que 5. 5, eh? D'aquestes artesanals, eh?
Artesanals, jo crec que en queda alguna més. Històrica, això, sí? ja no t'ho sé. Sí, bueno. Artesanals, en queda alguna més. El que sí que és cert és que el comerç artesà és un tipus de... és un segment que està patint, evidentment.
Clar.
Llavors, a la pregunta que tu em fas...
Sí. Com tu fas?
Jo diria que nosaltres ho fem a través de la diferenciació i la singularitat. Nosaltres el que oferim és únic i és d'alta qualitat i senta molt bé i, per tant, quan la gent prova pans realitzats amb bones farines, pans de llarga fermentació, pans que senten bé, la gent repeteix, perquè és veritat que la compra amb un forn de pa artesà com pugui ser el meu,
sí,
et demana un esforç econòmic una mica més gran. Jo no venc barres a 50 cèntims, ni ho faré, no és la meva empresa.
Felicitats.
Però sí que venc barres a 1,10 euro, que tampoc és cap.
No.
Llavors, la gent quan prova un pa fet amb massa mare, un pa fet amb llarga fermentació, un pa que li senta bé, reconnecta amb sabors perduts i a més, ostres, té digestions millors i, per tant, se n'adona que val la pena provar-ho.
I doncs, tot és molt més bo amb un bon pa, Marc? Això t'ho puc dir, que sí, sóc un gran... Sí. M'agrada molt el pa. El secret de fer un bon pa, quin és? Tu, que ets un forner de tota
la vida. Bueno, et diria que una cadira.
Aviam, explica'ns.
El pa demana paciència.
Ja.
O sigui, el pa demana, evidentment, ingredient, o sigui, una bona farina. Tenim sort de poder comprar farines a la zona d'Olot, a la Garrotxa, al sud de França. Tenim farines de proximitat que estan molt bé, de bons molins, motorats a la pedra, que li fan una diferència. Després, amb això, nosaltres treballem els nostres preferments naturals, les masses mare. I a partir d'aquí és amassats ben controlats, que no l'agradin, fermentacions llargues i una bona cocció. Per tant, els nostres pans són pans a 24-48 hores. No estem parlant mai de pans ràpids, clar, de pans indigestos.
Molt bé. Pans, com deies tu, de cadira. Això vol dir paciència, sí, i tranquil·litat. Escolta, el teu forn, Montserrat Fornés, és un forn molt guardonat. Tinc apuntat aquí, per exemple, el millor pa de pagès de 2024, millor coca creativa de Sant Jordi el 23 i millor llonguet de Catalunya l'any 2021. Sí. Escolta...
I millor pa de pagès també el 2022. Sí,
també.
Sí.
Bueno, escolta, sí, com es aconsegueix això?
No, és el que et deia, o sigui, una mica quan jo fa 7 anys que estic al càrrec de Montserrat, i quan ens ho vam analitzar, era un moment molt crític, perquè era just després de la crisi immobiliària del 2009 i que el forn havia estat patint pèrdua de clientela, i quan ens ho vam mirar, vam adonar-nos-en que l'única ruta possible de viabilitat de la nostra empresa era a través de la qualitat. No estem en un eix comercial, no. Llavors, la manera que nosaltres hem trobat de donar-li sentit al que fem és que això és un homenatge a tots els forners i a totes les generacions forneres que ens han precedit.
És com si
estiguéssim de lloguer, perquè m'entenguis. Jo he tingut la sort de poder agafar això, i, per tant, a través de la qualitat, del respecte a l'ofici, dels processos, anem a buscar un producte diferencial, singular i únic, i, afortunadament, experts ens ho estan reconeixent, i això fa que hi hagi gent de fora de la nostra zona d'influència que s'interessi per nosaltres, ens vingui a provar i ens repeteixi. Clar. I això és el que dona volada a la nostra empresa.
T'ho reconeix en els circuits importants i t'ho reconeix també la clientela. Deus tenir una clientela fixa important, també, no? Ve
sí,
gent d'altres
totalment.
Llocs que no sigui de la zona del carrer Castillejos a comprar el teu forn, Marc, o què?
Sí, clar. De fet, és una mica el canvi que ens ha donat la notorietat dels premis. Una mica els premis per ser tampoc són importants. Tu has, has de fugir del reconeixement per seguir millorant. Això és molt important. Però la notorietat aquesta t'aporta freqüència, que és el que necessites. Clar.
Tu ets la quarta generació i hi ha una cinquena ja?
Jo soc pare de tres fills, però són molt petits i a més amb això... Jo no sóc educat per acabar sent forner. I per tant, curiosament, hi he acabat. Llavors, has de deixar que els teus fills, com a pare, puguin triar els seus camins i si ells els hi fa il·lusió, doncs hi tornen o no.
Escolta, Marc, ara, d'aquí no res, Sant Joan, la Revetlla i les coques de Sant Joan. Molt millor d'una fleca, no?
Sempre, fleca pastisseria, bueno, no? Jo defenso molt quan un pensa en el tipus de societat que vol, tenim responsabilitat als empresaris, evidentment, als clients i les administracions públiques. Els empresaris hem de fer bé la feina, hem de fer un producte de qualitat, diferenciat i fer un bon servei, sens dubte. Després, els clients, quan nosaltres on anem, també estem triant coses. Si nosaltres triem d'anar a un lloc de poca diferenciació, amb un líder, amb un bon preu, amb un Mercadona, estem tirant el model de societat. Si nosaltres volem defensar el comerç de tradició, si nosaltres volem triar aquest producte d'alta qualitat i el valorem, també estem defensant un model de societat. I l'administració, evidentment, entenent aquesta diferenciació i recolzant les microempreses i les empreses petites, a que puguem seguir donant treball de qualitat i ocupació de qualitat.
I producte de qualitat, també. Marques a mitjana de Montserrat Fornés, quarta generació al capdavant d'aquest forn artesanal de Barcelona, al carrer Castillejos. Gràcies per estar amb nosaltres, per atendre'ns. Enhorabona per la feina que feu, que duri molts i molts anys més, i sobretot les coques de Sant Joan sempre a una fleca pastisseria.
Moltes gràcies,
de tota la vida.
És una bona tarda.
Vagi bé, adeu-siau, Marc, molt bé.
A reveure, adeu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
Doncs amb la sintonia d'Esports Cope, dono la benvinguda al Joan Batllori. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
3 i 5, tot a punt per l'actualitat d'avui. Recuperem el culebrot Joan Garcia o què?
Va. Sí, home, sí? Avui el cromo torna a ser Joan Garcia, el cromo
veritat,
de més...
Estàvem amb els cromos ahir, és veritat.
Sí, el cromo de més actualitat perquè ja s'ha acomiadat de l'Espanyol, ho ha fet a través d'un vídeo de 2 minuts, que escoltarem només començar el programa, i després, al cap d'una estona, el Barça ha fet oficial el fitxatge de Joan Garcia fins al 2030. Aquest proper divendres signarà el contracte en un acte privat a les oficines del Camp Nou. Valorarem el comiat de Joan Garcia a l'Espanyol amb Agustín Rodríguez, que va ser cap de comunicació de l'Espanyol, i el fitxatge pel Barça amb l'exporter del Barça, Jesús Mariano Angoy. El Mundial de Clubs, dia important avui, perquè avui debuta el Real Madrid. A partir de les 9 de la nit, Real Madrid a l'Hilal. Un dia amb moltes estrenes al Madrid, primer partit amb Xavi Alonso a la banqueta, i debutaran també amb la samarreta del Real Madrid Alexander Arnold i Hausen. A les 6 de la tarda abans, debuta també el Manchester City davant del Wydad del Marroc. Ahir destaquem la victòria de River Plate 3-1 davant l'equip japonès d'Urawa Reds i l'empat entre l'Inter de Milà i el Monterrey. Empat a 1. El gol de l'equip mexicà el va marcar Sergio Ramos. En bàsquet, el Real Madrid ja està a la final de la Lliga CB després de superar ahir a Unicaja en el quart partit 79-86. En handbol torna el Barça, Ludovic Fàbregas signa fins al 2030. En futbol sala, el Barça guanya el primer partit de la final, 5-3 a Cartagena, i Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final del torneig de Berlín aquest matí, derrotant en vuitens de final a Emma Navarro en 2 sets.
Molt bé, més esports d'aquí no res, a les 3:05 amb el Joan Batllori i tot l'equip d'esports de COPE Catalunya. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, Carlos.
I d'aquí no res, arriba també Pilar García Muñiz, comença la tarda i ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, adeu-siau.